Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Què tal? Bona nit. Avui, 15 de novembre, ja només un mes i mig per acabar aquest any 2018. Com passa el temps, eh? Us oferim avui el programa número 343. Anem de pressa, estimats amics i amigues oients. Setmana rere setmana i els 7 dies que passen com si fossin 2. I ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Els dies s'escurcen, les nits s'allarguen, cada cop fa més fred i a nosaltres tant ens és això. El nostre compromís és parlar d'òpera cada setmana per a tots vosaltres i espero que avui ho gaudiu com sempre. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Tommy.
Thank you.
Doncs bé, què era aquesta peça de música tan divertida que acabem de sentir, amb aquestes vagues ressonàncies orientals al principi? Doncs era l'obertura de l'opereta o òpera còmica de Mikado, el Mikado, d'ambientació japonesa, i probablement l'obra més famosa sorgida de la inspiració d'aquella famosa parella que es coneix com a Gilbert i Sullivan, William Gilbert, l'autor dels llibrets, i Arthur Sullivan, el responsable de la música. Era la versió de la New Symphony Orchestra of London, dirigida per Isidore Godfrey. A veure, ara us demanaré que feu memòria. Demano massa? Recordareu de ben segur que la temporada passada vàrem encetar una sèrie dedicada a l'òpera anglesa i que no la vàrem pas acabar. És més, vàrem parar a meitat d'un tema i aquest era l'anàlisi de les molt populars obres de Gilbert i Sullivan que vàrem fer furor en l'Anglaterra victoriana i que encara avui en dia ho segueixen fent en els països de cultura anglosaxona. D'ells en vàrem parlar en el programa 329, a més el dia 31 de maig d'enguany. I us vaig dir que com que hi havia tant de material, en parlaríem en dos programes. Doncs bé, aquest d'avui serà la segona part del capítol dedicat a aquesta famosa parella, el sisè programa de la sèrie sobre l'òpera anglesa. Així que prepareu-vos a escoltar les melodies encisadores i moltes vegades desenfadades d'Arthur Sullivan, de les quals aquesta obertura del Mikado ha estat l'aperitiu. Només per situar-nos cronològicament, el programa anterior el vàrem aturar l'any 1882 amb l'estrena de l'òpera còmica en dos actes, Iolante, que fou l'última que vàrem sentir en el programa número 329. Així que anem a reprendre el fil de la història de Gilbert i Sullivan. Les estrenes i representacions d'aquestes òperes còmiques s'havien traslladat al nou Teatre Savoy de Londres, expressament construït per l'empresari Richard Doyle Card, que havia guanyat molts calés gràcies a les obres de Gilbert i Sullivan. Arthur Sullivan, el compositor, però no estava satisfet gens ni mica i cada cop més considerava aquestes obres com quelcom repetitiu i indigne del seu talent. Home, amb lo de repetitiu crec que no anava desencaminant del tot, eh? Si rasques una mica sempre acaba sortint el mateix. Però el que demanava el públic. I després de Iolante, Sullivan volia plegar, però el novembre de 1882 va sofrir una important pèrdua financera, tal que va considerar que s'havia d'empassar els desitjos i continuar amb aquesta feina per tal de recuperar-se. I així, el febrer de 1883, tots tres, llibretista, compositor i empresari, van firmar un acord que els obligava per 5 anys i la següent òpera estrenada fou Princess Aida.
Every other point than this her learning is untainted, oh, but man's a theme with which she is entirely unacquainted, oh, acquainted, oh, acquainted, oh, entirely unacquainted, oh.
They jump for joy and gaily bound, the truth is found, the truth is found, said bells are ringing through the air, ring here and there and everywhere,
and ever
evermore the joyous sound, the truth is found, the truth is found, and evermore the joyous sound, the truth is found, the truth.
Was seen at once by you in casual conversation, oh, which is most creditable to your powers of observation, oh, observation, oh, observation, oh, your powers of observation, oh.
Then jump for joy and gaily bound, the truth is found, the truth is found, St. Bells are ringing through the air, ring here and there and everywhere, and evermore the joyous sound, the truth is found, the truth is found, and evermore the joyous sound, the truth is found, the truth.
L'acte segon de Princess Aida hem sentit The World is but a Broken Toy, amb Victoria Sladen, la princesa, Thomas Round i l'Arion, Leonard Osborne, Cyril i Jeffrey Skitch, Florian, acompanyats per la New Symphony Orchestra of London, dirigida per Isidore Godfrey, des de l'any 1955. Aquesta òpera còmica en tres actes va estrenar al Savoy el 5 de gener de 1884. Com totes les obres dels seus autors, Princess Aida, s'escriu IDA, no com l'òpera de Verdi, Princess Aida, dèiem, té la seva càrrega satírica, que en aquesta ocasió es dirigeix contra el feminisme, l'educació de les dones i la teoria de l'evolució de Darwin. Ja veieu, avui en dia aquesta òpera còmica seria massacrada per certs sectors de l'opinió pública, però no oblidem el context històric, l'Anglaterra victoriana, una societat extremadament conservadora. L'obra estava inspirada en un poema narratiu d'Alfred Tennyson titulat La princesa i que datava del 1847. Gilbert l'havia adaptat prèviament i en va aprofitar una gran part. És l'única obra de Gilbert i Sullivan en tres actes i en vers blanc, o sigui, sense rima. A banda d'això, exigeix un ampli repartiment i la soprano protagonista necessita una veu més dramàtica del que fins aleshores era habitual en les obres de la famosa parella. Princess Aida no es va poder considerar un èxit dins dels estàndards establerts per les anomenades òperes del Savoy, ja que només va gaudir de 246 representacions. Sembla que hi va influir el particularment càlid estiu de 1884 a Londres, que devia foragitar el públic dels teatres i va fer que el Savoy es tanqués durant un mes. Sigui com sigui, no es va tornar a muntar fins al 1919, 35 anys més tard. Els elogis varen anar bàsicament cap a la música de Sullivan, mentre que la lletra de Gilbert va recollir diversitat d'opinions. La trama, en poques paraules, és la següent. La princesa Ida, ha fundat una universitat només per a dones, on ensenya les seves teories que redueixen l'home a, cometes, l'únic error de la natura. El príncep Hilarion va estar promès a Ida quan eren nens i continua enamorat d'ella, així que amb dos amics va buscar-la a Castle Adamant, on Aida té muntada la seva universitat. Allà, disfressats de dones, s'introdueixen com a estudiants, corrent un gran risc en cas de ser descoberts. Finalment, el rei Hildebrand, pare de Hilarion, vol arrasar el castell perquè creu que la princesa no vol complir el seu compromís. La cosa, però, acaba bé, perquè, malgrat tot, Aida recapacita i veu que estima Hilarion. Escoltem el conjunt final, on tots celebren que tot acaba bé, With Joy Abiding.
Thank you.
frivolity of tender quality, with scented showers of fairest flowers, the happy hours will gaily fly, the happy hours will gaily fly.
It's a profanity for poor humanity.
Després de dirigir l'estrena Sullivan, que el maig de 1883 havia estat nomenat cavaller, Sir, per la reina, va entrar en un període de mala salut i va marxar cap a Monte Carlo per tal de recuperar-se. Mentrestant, Princesa Aida anava de torner per províncies i es muntava en els Estats Units. El compositor es va entestar de nou en no crear més òperes pel Savoy, i així ho va manifestar en una carta dirigida a l'empresari Doyle Carte el 29 de gener. Aquest, en veure que Aida no acabava de rutllar, el març següent va avisar els dos autors que, segons el contracte que havien firmat, calia tenir una nova òpera enllestida en 6 mesos. Sullivan seguia insistint en que no, i Gilbert va començar a treballar en un nou llibret que el compositor va refusar de pla. L'associació va entrar en crisi, però encara havien de produir la seva obra més exitosa, el Mikado. Acabeu de sentir de l'acte primer del Mikado el cor Comes a Train of Little Ladies. Amb la New Symphony Orchestra de Londres, el cor de la companyia d'òpera Doyle Carte, i dirigeix Isidore Godfrey, un enregistrament de l'any 1957. The Mikado or the Town of Titipu, el Mikado, la ciutat de Titipu, i us recordaré que Mikado és el títol de l'emperador del Japó, Òpera còmica en dos actes fou l'èxit més rotund de Gilbert i Sullivan. Estrenada en el Savoy el 14 de març de 1885, va recollir en aquest teatre ni més ni menys que 672 representacions. Abans d'acabar aquell any, almenys 150 companyies l'estaven representant a Europa i Amèrica. L'obra està traduïda en nombrosos idiomes i és una de les peces de teatre musical més representades de tota la història. Ara mateix jo recordo una versió que em van fer en català els de Goll de Gom, ja fa uns quants anys. Jo la vaig veure a la Faràndula quan van venir a fer un bolo a Sabadell. L'exòtica ambientació en el Japó va permetre als autors ser encara més punyents en la sàtira sobre la política i les institucions britàniques. Des del 20 de maig de 1884, quan Gilbert va enviar a Sullivan un primer esborrany de la trama, fins a l'estrena van passar 10 mesos. I mentre la nova òpera no va quedar enllestida i després que Princess Aida baixés el taló, en el Savoy van haver de muntar alguna reposició d'obres anteriors. En aquella època, les relacions comercials amb el llunyà país oriental havien augmentat i a Anglaterra s'havia despertat com una mena de moda, una mica boja, per totes les coses japoneses. Així que en aquest context tenia certa lògica que Gilbert emplacés la trama de la seva nova òpera al Japó.
Compliment to cry long life to Neki Poo. But as one month you have to live as fellow citizen, this toast with 3 times 3 will give long life. Long life to you, long life to you, long life to you, till then.
The Threatened Cloud Has Passed Away pertany també a l'acte primer del Mikado i ara l'hem sentit amb diversos solistes i el cor, juntament amb la New Symphony Orchestra of London, dirigida per Isidore Godfrey. I ara molt ràpid l'argument del Mikado. Aquesta és una història d'embolics que tenen com a protagonista Nanki Poo, el fill del Mikado disfressat de músic errant, i la seva enamorada Yum Yum, amb la qual s'acaba casant. El Mikado fa lleis severes i qui flirtegi és condemnat a mort. El sastre Coco ho ha estat, però Titi Pool nomena en gran butxí, ja que diuen serà difícil que comenci per executar-se a si mateix. I això és el que dona peu a totes les hilarants situacions de les que aquesta òpera còmica en dos actes n'està trufada. I ara un altre fragment del Mikado, l'escena final, For He's Gone and Married Yum Yum, precedida per una fanfàrria.
Thank you. this subject I pray you be done. Your notions, though many, are not worth a penny. The worth of your guidance is none. You've a very good bargain in me.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I això que acabeu de sentir és música de la següent obra de Gilbert i Sullivan, Radigor. Just l'inici de l'òpera, Fair is Rose as Bright as May Day, amb Mary Sanson com a Zora al cor de la companyia d'Oily Cart i l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden, dirigida per Isidore Godfrey. Un enregistrament una mica antic, com tots els que hem sentit fins ara. Radigor of, or The Witch Curse, Rudigor o La Maledicció de la Bruixa, òpera còmica en dos actes, fou estrenada en el Savoy El 22 de gener de 1887, la primera funció no fou gaire exitosa. Tothom, públic i crítica, buscava comparacions amb el Mikado i sembla que la nova obra sortia perdent. Després de fer-hi alguns canvis, Radigor va aconseguir 288 representacions, una de les quantitats més baixes entre les òperes del tàndem, una mica millor que Princesa Aida, però. No obstant, l'empresa no hi va perdre diners i les crítiques no van ser dolentes del tot, lloant sobretot la música de Sullivan. Un cop estrenat el Mikado, Gilbert ja es va posar a buscar un nou tema i va crear aquesta, una història de fantasmes. Sullivan, per la seva part, es feia el ronso, com sempre, i va retardar la composició durant l'any 1886. Però com que el Mikado se seguia representant amb èxit, això no va suposar un gran problema. Aquesta obra no es va tornar a representar en vida dels dos autors. Això era un breu fragment instrumental de l'acte primer anomenat Hornpipe. Bonic, oi que sí? Amb l'orquestra de Covent Garden dirigida per Isidor Godfrey. La trama. Els barons de Radigor de la família Murgatroyd estan sotmesos a la maledicció d'una bruixa que va morir a la foguera molts anys enrere. La maledicció consisteix en que tots els barons han de cometre un crim cada dia o moriran en una terrible agonia. La cosa és que molts anys després aconsegueixen desempallegar-se d'aquest destí absurd i tot acaba bé, amb una pila d'emparellaments. Sentim ara un darrer fragment de Radigor. I once was as meek as a newborn lamb, amb John Reed com a Sir Ruthven i Stanley Reilly com a Adam.
Without the elision, Sir Ruthven Murgatroyd.
And I, who was once his valet de sham, as steward I'm now employed. The dickens may take him, I'll never forsake him, as steward I'm now employed.
How dreadful when an innocent heart becomes perforce a bad young bast, and still more hard on older men, his former faithful valet de sham, his former faithful valet de sham, his valet de sham,
his valet de sham,
his valet de sham.
Quan Radigor va finalitzar les seves representacions, la nova òpera de Gilbert i Sullivan encara no estava enllestida i va trigar gairebé un any en estar-ho, de manera que en el Savoy es van haver d'anar fent reposicions. Sullivan seguia somiant en deixar l'associació i dedicar-se a fer òpera de la gran, com ara Ivanhoe, que va compondre al marge de Gilbert i va estrenar 15 mesos després de la nova òpera còmica, que fou de The Yeomen of the Guard, els albarders de la guàrdia. Els yeomen són aquells guàrdies vestits amb uns llampants uniformes que hi ha a la Torre de Londres, els de la Ginebra Beefeater. The Yeomen of the Guard és considerada la més seriosa i emocional de les obres de la parella i la millor partitura de Sullivan. Encara que conté una bona dosi d'humor, la sàtira hi és menys present que en les òperes anteriors i els diàlegs en prosa són gairebé shakespearians. Fou estrenada el 3 d'octubre de 1888 i va recollir 423 representacions. Sentim-ne un fragment, I Have a Song to Sing, Oh, de l'acte primer, amb Elsie Morrison, Elsie, Geraint Evans, Jack Point, el cor del Festival de Glyndebourne i l'orquestra ProArte sota la direcció de Sir Malcolm Sargent.
As he sighed for the love of a lady. Heidi, heidi, misery me, lackadady. He sipped no sap and he craved no crumb as he sighed for the love of a lady.
I have a song to sing, oh.
What is your song, oh? A song to sing, oh.
Sing me your song.
It is sung to the knell of a churchyard bell and a doleful dirge ding dong. It's a song of a popinjay brave me born, who turned up his noble nose with scorn at the humble merry maid Peely proud, who loved a lord and who laughed aloud at the moan of a merry man moping up. Whose soul was sad and whose glance was glum, who sipped no sup and who craved no crumb, as he sighed for the love of a maidy. Heidi, heidi, misery me, lackadady. He sipped no sup and he craved no crumb, as he sighed for the love of a maidy.
La història és força embolicada, com sempre. Un condemnat a mort, carcellers, una cantant de carrer, un joglar, Tot això hi trobem i acaba amb algun cor trencat, no amb una tira llonga de matrimonis com era el costum. En fi, no tinc temps d'explicar-la en detall, només us proposo un darrer fragment de The Yeoman of the Guard, A Man Who Would Woo a Fair Maid.
A man who would woo a fair maid should prentice himself to the trade and study all day in methodical way how to flatter, cajole and persuade. He should prentice himself at 14 and practice from morning to e'en. And when he's of age, if he will, I'll engage he may capture the heart of a queen, the heart of a queen.
It is purely a matter of skill, which all may attain if they will. But every jack he must study the neck if he wants to make sure of his jill. He wants to make sure of his jill.
If he's made the best use of his time, his tweak is so carefully lined that every bird will come down.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Això era l'obertura de The Gondoliers or the King of Barataria. Els gondolers o el rei de Barataria, la següent òpera, la que feia el número 12 del tàndem, amb l'orquestra de la companyia d'Oilicard, dirigida per Isidor Godfrey. Es va estrenar al Savoy el 7 de desembre de 1889 i va ser tan exitosa com per fer un total de 554 funcions. Aquest fou l'últim gran èxit de Gilbert i Sullivan, que encara produirien dues òperes més. A The Gondoliers, també situada en un escenari lluny d'Anglaterra, torna la sàtira més punyent de Gilbert contra les distincions de classe, la noblesa i la mateixa monarquia. Sullivan un cop més manifestava que no volia seguir component òperes còmiques, mentre que Gilbert insistia en seguir fent el de sempre. Al final van arribar a un compromís, que significava feina doble per Sullivan, que faria la seva gran òpera, Ivan Hope, però també la còmica amb Gilbert, i es van posar d'acord en un tema venecià. Van començar a treballar a principis d'estiu de 1889 fins a arribar a l'estrena al desembre, que va ser un gran èxit, rebent lloances tant de la música com el llibret. El 6 de març de 1891 es va representar en el castell de Windsor per a tota la família reial. La trama va de la jove esposa de l'hereu del fictici regne de Barataria, que arriba a Venècia per tal de reunir-se amb el marit amb qui es va casar de nens. Però aquest no pot ser identificat, perquè en el seu moment va ser confiat a un gondoler borratxo que el va barrejar amb el seu propi fill, i ara és impossible de saber qui és qui. Intervenen personatges espanyols com el duc de Plaza Toro i el gran inquisidor, anomenat Don Alhambra del Bolero. Sentim l'escena del final, One More Gondolieri. Durant les representacions de The Gondoliers, Gilbert va descobrir certes irregularitats financeres de l'empresari d'Oilicard, que carregava despeses a la societat que hauria d'haver suportat ell. Va muntar un escàndol i el va denunciar, i Sullivan va fer costat a l'empresari, de manera que Gilbert es va ofendre i va dir que la cosa s'havia acabat. Malgrat la decisió de Gilbert, la parella es va reunir de nou gràcies als esforços del seu editor per crear Utopia Limited, un èxit moderat de 245 representacions estrenat el 7 d'octubre de 1893. Però després del plet amb Card, ja res no era el mateix i la col·laboració se'n va ressentir. Encara van fer una òpera, la 14a, The Grand Duke, estrenada el 7 de març de 1896 i que només va aconseguir 123 representacions. Un fracàs. Aquest va ser el final. Sir Arthur Sullivan, sempre delicat de salut, va morir el 22 de novembre de 1900 amb només 58 anys. William Gilbert el va sobreviure fins al 29 de maig de 1911, quan va morir als 74 anys d'edat. I aquesta és la història, molt resumida, d'una de les més famoses associacions de la història de l'òpera, Gilbert and Sullivan. La setmana que ve parlarem d'altres coses. No em falleu, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.